one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on Safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de bric al matí i nit, però poc fred durant el migdia. Ambient en general assolellat, amb més núvols cap a la tarda.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest matí parlarem de nou amb SOS Costa Brava perquè la setmana passada ens demanaven temps per reflexionar, per mirar-se el pla de protecció del litoral amb calma. Dijous vam fer una assemblea i volem conèixer la posició definitiva de l'entitat. Aquesta setmana també s'han de posicionar els ajuntaments més afectats, que són el de Pals i el de Begur. Fins ara han mantingut un silenci total perquè volien estudiar-se bé el pla i ara cal saber si presentaran recursos o si ja els va bé el redactat tal com està. Recordem que, per exemple, a Begur s'elimina totalment qualsevol construcció que s'hagués de fer aigua freda. I a Pals també passa el mateix, a bona part de la platja, del litoral de Pals. I una altra previsió per aquesta setmana. Aquesta és molt important. La Junta de Tractament de la Presó de Puig de les Basses haurà de decidir en quin grau situa Dolors Bassa i, per tant, quina capacitat tindrà per començar a sortir de la presó. És molt important en aquest sentit el fet que està buscant feina a Torroella, a la seva antiga escola. Ho explicava l'altre dia en una entrevista a RAC1. Per tant, aquesta setmana podem començar a intuir en quin moment podrem veure per primera vegada Dolors Bassa fora de la presó. Són les 8 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que es transmet conjuntament amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I atenció a això, perquè avui, abans de parlar amb els ecologistes, abans de qualsevol notícia que us puguem explicar més enllà dels titulars, avui parlarem amb Albert Solà. Qui és Albert Solà? Doncs el conegudíssim monarca de la Bisbal, que aquests dies ha revelat les proves de paternitat que demostrarien amb un 99% de possibilitats que és fill de Joan Carles I. I això el converteix, en teoria, en el primogènit de la corona espanyola, no? Doncs el monarca de la Bisbal avui passarà pels micròfons de Ràdio Capital. Més enllà d'això hi ha altres notícies també que ens porten a Sant Feliu de Guíxols, però també a la Bisbal. I és que hi ha malestar entre els veïns i veïnes del carrer Marquès de Cruïlles de la Bisbal per les freqüents inundacions de la via. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Després dels episodis de pluja intensa de la setmana anterior, diversos veïns i veïnes... ...anys i no... afirmen que els preocupa que es pugui tornar a inundar un edifici o algú pugui prendre mal.
tingut algun problema. En tot cas, Sant Feliu de Guíxols aprova uns pressupostos de gairebé 30 milions d'euros sense el suport de l'oposició. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. Els pressupostos augmenten l'IBI, però també inverteixen en projectes socials del municipi, com residències de la gent gran, el nou contracte d'escombraries o l'ampliació de la plantilla de la policia.
I envien a presó un lladre de Sant Feliu de Guíxols després de ser detingut 16 vegades en 2 anys. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. El jutjat ha enviat a presó un lladre que havia estat arrestat fins a 16 vegades en els últims 2 anys per entrar a robar a domicilis i rebentar vehicles a Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos, que ja coneixien l'autor dels fets, el van detenir el 27 de novembre.
I se celebra la tercera gala solidària a favor de la lluita contra el càncer a Palamós.
Durant tot el dia s'han fet activitats per tota la família, des de tallers infantils fins a sessions de zumba a la nau dels 50 metres per recaptar fons i destinar-los a l'associació Afanoc i la Casa dels Xuclis, que treballen per millorar la qualitat de vida de nens i nenes que pateixen aquesta malaltia.
La Bisbal encén els llums de Nadal amb l'actuació del grup bisbalenc Yes The Music.
Aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida a les festes nadalenques amb la gran encesa de llums de Nadal. L'Ajuntament de la Bisbal i el grup bisbalenc Yes The Music han organitzat aquest acte que s'ha celebrat a la plaça Major.
I de la Bisbal a Palafrugell, perquè s'ha commemorat els 40 anys del concurs de pessebres.
Al concurs s'hi poden presentar tots els palafrugellencs i palafrugellenques que vulguin, ja sigui individualment o en grup, a través d'una entitat. Els pessebres es classificaran en 3 categories, de caire artístic, monumental o popular, segons els materials emprats en la seva elaboració i l'aparença que es doni a les composicions.
I anem acabant aquest repàs de titulars, tornant a la Bisbal, perquè ahir va tenir lloc una nova edició de l'aplec de Santa Llúcia de l'Arboç, que se celebra cada any en aquesta bonica ermita situada al bell mig de les Gavarres. El Manel Magrinyà ha tornat de les vacances i va pujar i ens ho explica. Manel, bon dia.
Molt bon dia, Dani. Efectivament, i com mana la tradició, un any més, un bon grapat de bisbalencs van pujar a l'ermita de Santa Llúcia per celebrar la plec que enguany va tenir un record molt especial per l'Arcadi Piferrer, ex-regidor.
A faltar, sí. La veritat és, jo personalment el trobo molt a faltar per aquestes festes, sí.
I acabarem els titulars amb els esports. Més de 1.300 atletes participen a la 10a edició de la Trail Ardenca de Santa Cristina.
Exacte, i tots ells de 9 nacionalitats diferents. Hi havia 4 distàncies, 50 quilòmetres, 32 quilòmetres, 15 i 10. És la segona vegada, segons l'organització, que s'aconsegueix superar el miler de participants.
I ara fem un repàs del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Amb quin temps comença la setmana, Albert?
Doncs de moment un inici força tranquil de setmana, amb un matí en general assolellat o amb pocs núvols. La temperatura mínima rondarà els 4 graus, amb valors màxims que poden pujar fins als 17 graus. Això sí, de cares a la tarda es taparà una mica el cel i quedarà entre mig ennuvolat i força tapat de forma local. No es descarta algun petit plogim o gota com a resultat del pas d'una línia frontal que ens afectarà a la tarda i passarà força desapercebuda en general. Al final del dia, el vent de tramuntana també guanyarà intensitat, juntament amb maregassa a la costa i onades màximes que poden superar els 2,5 metres d'alçada. Demà, dia força assolellat, amb descens de la temperatura màxima i força del vent que anirà perdent intensitat, però encara quedarà alteració marítima.
I aquest dilluns hem triat com a cançó del dia el tema Lucid Dreams pels impactes, un dels impactes de Juice WRLD, el raper que ahir ens va deixar amb tan sols 21 anys.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a Ràdio Capital.
Marc. Marc, endavant.
El raper es va fer molt popular amb aquesta cançó que inclou la base d'una coneguda peça de Police. El músic va morir en caure desplomat a l'aeroport de Chicago i s'afegeix a la llarga llista de rapers que moren prematurament, com XXXTentacion, que també va morir l'any passat. Molts companys de professió i actors i actrius i gent de l'espectacle han quedat consternats amb aquesta pèrdua. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing.
and inside my grave, I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed.
Descansi en pau, Juice WRLD. Són les 8 i 10 minuts. De seguida tornem.
Saps on prendre el millor cafè de Sicília sense sortir de la Costa Brava? Astoria d'Amore. Escolta, escolta, si t'agrada el bon cafè, tenim diverses varietats a un euro. I això no és tot. Les canyes també a un euro. I si vols, pots esmorzar per només un euro. Ah, i tenim diverses varietats de tapes per també un euro. Astoria d'Amore. Som al carrer del Daró 57, local 8 de Palafrugell, al costat de l'Avinguda Espanya, al pàrquing interior de l'Esclat. Astoria d'Amore. Busca'ns a Instagram i al Facebook.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta't als cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 12 minuts. Si hi ha un bisbalenc que aquesta setmana ha aparegut moltíssim a les xarxes socials, a l'actualitat, als mitjans de comunicació, aquest és Albert Solà. I amb ell és amb qui parlem aquest matí. Albert Solà, bon dia.
Hola, bon dia.
Corregeixi'm si m'equivoco i si la primera frase i la primera pregunta és molt agosarada, però estic parlant amb qui hauria de ser el rei d'Espanya, amb qui vol ser rei d'Espanya o no?
No, jo no.
Cap interès, però el que vostè aquesta setmana ha revelat unes proves que demostrarien que vostè és fill del rei emèrit, Joan Carles I.
Això sí, és correcte, sí.
Expliqui'ns, què és el que diuen aquestes proves?
Bueno, aquestes proves van fer l'any 2007 i es van fer a Lleida per conducta del director general del CNI de Barcelona.
És a dir, el CNI va ser qui va demanar que es fessin les proves.
Sí, va demanar, amb bones paraules, diu, m'ho deien en castellà, dius, oi, diu, te gustaria fer unes proves amb el rei, amb el teu pare? Diu, no, però a mi m'és igual, perquè jo ja sé que ho és, m'entén? No, però mira, bueno, jo dic, mira, com vulgueu. I a canvi, jo renunciar als drets successoris, però gravat només, no escrit, eh?
Val, clar, no hi ha res firmat que
ara, digui això. Aquesta cita la deu tenir algú, evidentment. En càmera va ser, i a Barcelona va ser.
Per tant, el CNI que confirmava les sospites que vostè era el fill del rei emèrit.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Ells ja sabien. Quan m'ho van demanar, ja sabien.
Uh-huh. I vostè... Vaja, ha revelat aquest el resultat d'aquest informe, que el tenia des de fa quan, aquest resultat?
Des del 2010. El que passa és que aquesta nena ningú li feia cas. I... cap medi de comunicació, cap.
Clar, i com és que vostè ara ha decidit fer pública aquesta informació?
No, aquest ADN ja ho tenia en els medis de comunicació. Molts. El que passa és que ningú li va donar per raons d'aquí cap interès o cap importància, m'entén? El que passa és que li han donat importància ara, perquè a mi m'han tocat, deu fer uns... Avui, el dia d'avui, ja deu fer cap 15 dies. Me van tocar, o potser una mica més, me van tocar de Madrid un periodista independent que m'ha dit bastantes vegades al seu mitjà i me diu, Albert, diu, cura un rumor aquí a Madrid i cada vegada anava més fort que el comitè de Villarejo vol que la llum a l'ADN que té el teu.
Clar.
Clar, de què vull dir? A partir d'aquí, quan ell me va dir això, ell, vaig enviar un missatge a l'ex... No a l'ex-NI, sinó al seu company, que era més gran, i aquell havia sigut excessit, perquè va ser, era excessit. I li vaig dir, escolta'm, m'acaben de tocar i diuen que hi ha un rumor que corre amb força de que en Villarejo vol treure a l'ADN meu. Ser més sincer, diguem sí o no. Va llegir el missatge, potser al cap de mig minut, però no em va contestar. I al cap de... I vaig esperar moderadament uns dies, i al cap de 6 dies o 7 que no em va dir res, doncs vaig pensar, bueno, això és veritat, perquè l'any 2007 Villarejo ja era el segon més important del CNI. T'explico?
Sí.
I va ser quan jo, a través d'un mèdic comunicador de Madrid, li vaig dir si era interessant, em va dir que sí, i va ser quan jo ho vaig fer que es publiqués.
Va tornar a fer públic, però amb què? Amb l'objectiu que això no es pogués utilitzar contra el rei?
No. Això t'ha fet part contra ell, perquè aquí es demostra que és... El que jo deia sempre és veritat, i aquí tens... No volies una, tornant tens dos. Aquí tens l'ADN, m'explico?
Clar.
Això.
És una notícia que ha tingut un ampli ressò a la premsa no monàrquica, comentaris, declaracions de VIPs de la comunicació. Sembla, doncs, que ara va de veres. Creu que estàs ja un pas de veure la llum al final del llarg túnel i que se't reconegui com a fill del rei emèrit?
Millor les idees, sincer. Aquesta gent, el poder amb què tenen pegamento i no s'aixequen, no es pot aixecar i on dubto molt que ho faci, eh?
Clar.
Ara bé, el que passa és que aquí l'emèrit ja té una edat, aquest ja m'imagino que més a aquestes altures li deu estar per una orella i li s'ho parlar, m'imagino, eh? El que sí, el que queda, que de fet directament no té cap culpa, independentment de les ideologies polítiques, que no hi ha jo aquí, eh? Però el que queda malament és en Felip, m'explico?
Per què?
Perquè ell, no perquè jo sigui el gran, perquè no m'interessa això, eh? Però clar, el Sergio Gran, doncs bueno, hi ha premsa que diu, bueno, aquest deu és el rei, m'explico, no?
Sí, clar, vostè és més gran que el rei Felip, per tant, com a línia successòria li tocaria ser vostè el rei, perquè
clar,
la llei o la Constitució no diu res dels fills anomenats il·legítims, no?
No, ni dins ni fora del matrimoni, fill, primogènit i ja ho hi ha molt.
Clar, sí. Què passaria si ara el rei Joan Carles el reconegués com a rei? Això obligaria alguna cosa?
Bueno, que no passarà, eh? Vull dir, m'aniré a criar malves i no passarà. Però si passés, que bueno, donés el pas i això, llavors crec que el camí segons m'han dit a mi alguns abogats, que el camí correcte seria, entre les dues càmeres, renunciar al dret successori. Aquí sí, llavors. Renunciar al dret successori a favor de l'altre. M'explico?
Clar. Vostè estaria disposat a... Vostè vol, sí, vol renunciar als drets successoris.
No. Si m'ho demaneixin, sí. Cap dubte. Sens dubte, no. I aquí, però clar, això... No s'imagina fer això?
Clar, sí.
Vull dir...
Seria un canvi radical de vida, això està clar.
No, però vull dir, l'escàndol de tot, vulguis o no, que ho facis de bona fe, però va, tenim aquí un... Que això és el que s'hauria de fer, eh?
Ja.
I llavors sí, podríem parlar ells de canvi, de canviar la carta magna, de baró, tant sigui, tingui dret successori el nen o la nena, m'explico.
Clar, amb aquest, amb aquest document a la mà, aquest document que vostè diu que té des del 2007, però que ara és quan s'ha fet públic i ha tingut més difusió, quin és el següent pas? És a dir, vostè ja ha intentat la via judicial per mirar que aconsegui aquest reconeixement?
Mira, hi ha un altre pas, que és l'únic que s'hauria de tornar al fet que tinc el dret, perquè el no haver hagut sentència en cap de les demandes que jo he fet, perquè no ha sigut mai acceptades, m'explico.
Per què? Amb quins motius no li accepten les demandes? Si
bueno, perquè l'únic que va acceptar amb un principi i fort va ser l'Audiència Provincial. La Audiència Provincial sí que va acceptar el recurs.
La que està més allunyada de Madrid, al final, no?
Sí, a Madrid, però l'Audiència Provincial no està tampoc, no està polititzada, m'explico.
Clar.
I aquí va colar. Només per senzillament de l'ADN, perquè és veritat, perquè l'ADN és autèntic i no, aquí no hi ha ni tot i aquí. És autèntic i ja està. Però aquí jo no vaig propiciar l'abdicació del rei, però sí vaig accelerar l'abdicació. M'explico?
Clar. Sí.
Perquè l'Audiència Provincial, l'any que va dir que era el 2014, em penso que va ser, em va donar data per una vista prèvia a les dues parts el dia 7 de setembre. I l'endemà modifica la desencadenada molt urgent i me la passa el 21 de juliol. O sigui, la davanta, cuidado. I l'endemà o l'endemà passat surt el Rajoy, que era president, i anuncia l'abdicació del rei.
I això?
I l'endemà, per ahí, va passar també l'endemà, la Audiència Provincial me rechaça el recurs i això llavors ha d'anar al Suprem.
I al Suprem és quan li tomben.
Clar, perquè allò sí és polititzat. Allà el govern és el que posa el jefe d'allà dalt, m'entén?
El que no entenc és com pot ser que, és a dir, l'objectiu del CNI, per tant, amb aquell intent de pacte que van fer, l'intent del CNI era silenciar-ho tot, per molt que ells tinguin un document en què digui que vostè és el fill del rei emèrit, ells no tenen cap interès en que això se sàpiga, perquè vostè no va exigir, a mi tampoc també m'és igual que es faci un reconeixement públic, però sí que voldria un reconeixement del meu pare. Vostè això és l'objectiu que té?
Això d'amagat sí, m'agradaria, d'amagat, eh?
Encara que no fos públic.
No, si no vol ser, no ho faci, m'explico. Ara bé, el CNI, el per què? Mira, el CNI va estar des del 2007 fins al 2012 amb mi. No cada dia, però un cop per setmana, un cop cada dues setmanes, ens veiem, em venien a buscar, anàvem a sol, anàvem aquí, anàvem allà, i em deien al Principito, me feien alguna exhibició de tots els aparells que porten ells per la seva feina, quan estan a servei el maletí que porten, prede maletí, o veu un pel carrer i maletí normal, però dins porten un individu de freqüència, porten tres telèfons, en fi, porten càmeres ocultes, jo que sé, un pilot de coses, però amb els seus compartiments, I el motiu, jo la veritat, per a mi, molt bé, com una cera.
Clar.
Sempre, com una sèrie, sempre. I, well, me passava informació, eh? Sempre parlàvem bé d'ell, però parlàvem malament de la meva mare. No la meva mare, sí, sinó l'entorn de la mare, eh?
Abans deia que la via judicial que sembla esgotada, quina és l'altra via? Quin és el següent pas que queda ara?
Que es podria tornar a activar la via judicial, això volia dir.
De quina manera? Vostè...
Torna a demanar-lo igual. Comencem de nou. Però poder en tot i ja haver sortit l'ADN i això, no ho sé, hi ha altres despatxos d'abogats que volen el tema. M'entén?
Clar, no sé. Ja té ofertes d'advocats per representar-lo.
Sí, i diuen que no ho veu bastant descabellat que ara, si és algú, sempre havia acceptat-ho,
Perquè fins ara, ha tingut una representació important d'advocats, o no?
Bueno, vaig tenir, el que vaig tenir l'últim va ser un bon abogat, però quan ja vam arribar al Constitucional, m'explico, que també no van acceptar-ho, perquè jo vaig recórrer tot, fins a dalt de tot. Doncs, bueno, aquest abogat, ja, clar, ja m'ho entenc jo. Devia estar ja cansat, el que fos, i només quedava un altre amic, que era anar a Estrasburg, m'explico. Però clar, llavors ara m'han dit els abogats d'ara, els nous, tant un com l'altre, els despatxos que han parlat amb mi, que no tenia que anar a Estrasburg perquè no hi ha hagut un rechaç. Un cop s'ha acceptat el recurs, s'ha demostrat, mira, no ets fill per diàleg, no?
Clar.
I un cop jo que vaig anar al Constitucional, però clar, el Constitucional no va acceptar el recurs, m'entén? Doncs no havia cap motiu per anar allà, sinó que tenia que començar des de baix. Bueno, i ara hi ha aquesta possibilitat, però de moment jo encara no ho tinc pas pensat, Però seria anar aquest camí, ja.
Clar, sempre vull que no voleu treure'n res d'aquesta confirmació dels orígens, però és una lluita de tota una vida amb sacrificis i moltes despeses. No creieu que tindríeu dret a alguna mena de compensació per tot aquest camí que heu hagut de fer?
Bueno, mira, jo si vol fer-ho, ho faci. Jo demanar no li demanaré pas. Sempre ho he dit i ho torno a repetir. M'explico. Ara sí. Si jo, que no faré mai enrere d'això, si jo con ell falti o l'altra part falti, sí, tinc el dret, almenys de part de mare, el dret de la legítima, m'explico.
I vostè creu que això té, això tindrà aquesta sort o tindrà aquesta capacitat, bueno, d'aconseguir la legítima?
La legítima de part de mare sí, perquè estic reconegut jo per la mare, tinc els cognoms d'ella. Jo sóc Solà Jiménez d'adopció.
I això què implicaria?
Home, com que ja està reconegut, això ja ho vam dir ja tant aquests abogats que em van portar el cas com molts de l'han dit, diuen, tu aquí de part de mare ho tens tot fet perquè ja està reconegut per la mare. Te va donar els cognoms. M'entén? Jo tinc doble identitat aquí. Segons diuen que és l'únic aquí en aquest país. Jo, com vaig deixar, em van posar els apellidos, els cognoms, Bach i Ramon. M'explico? I aquests apellidos, 8 anys després, no els van eliminar, no els podien eliminar, o no els va interessar eliminar a l'època d'en Franco. I em van afegir, per separat, Solà Jiménez, que són els d'adopció, són els que porto jo. M'explico? Però el Bach Ramon no està eliminat. Segueix viu en el registre civil, en l'acte literal, els 4 cognoms. És més, ara que ha canviat el format de les partides de naixement, abans havien fet anar alguna vegada algun amic o algun recader a buscar una partida de naixement i ara ja no. El cas meu, no. Tinguerà jo personalment, si no el dono a ningú. Perquè, clar, per línia directa que surt en la partida de naixement, en l'acte literal, surt Bach Ramon. I el últim Bach Ramon, si no acredites ben bé que tu ets aquesta persona, no surt la partida de l'acte literal. A partir d'aixement. I es veu que, segons m'ha de dir, el registre civil, hi havia anat molta gent, no de cop, hi anava un, cap d'un temps anava un altre, i veien, van notar que sortien massa partides d'aixement meua. I la direcció general del registre va dir, s'ha acabat. A partir d'ara que vingui l'interessat directament, el titular, m'entén? I cada vegada que vingui m'ha de firmar.
Per l'interès que generava el cas, no?
Supon, sí, supon.
Clar, Quin seria el final feliç, per tant, per vostè?
Mira, ja des del tu ja estic curtit d'espans. I curtit de tot. Si vol donar el pas, demanar que el doni. Si no el vol donar, però bé, queda entredit a ell i ja està. Igual que el llibre, com vaig dir el llibre. També aquest llibre, cuidado, que el llibre tampoc a ell li favoreix gens. Entens?
No li ha arribat el llibre.
Sí, no. Segons la informació que tinc, sí, però vull dir que no el favoreix a ell gaire.
Clar.
M'entén? Perquè, clar, queden tot entre dit jo i el que fa el poder i que no es mou ni, bueno, ni a tiros es mouen, m'entén? Ara, si queda més tranquil o no, i si vol donar el pas, bé, si no, sóc una mica tossut i no descarto fer l'altre camí que li he dit.
Vostè, tenim molt interès per saber per què en pensa el fill primogènit del rei emèrit Joan Carles sobre, per exemple, els presos polítics. Vostè creu que hi ha presos polítics a Catalunya?
Sí, sí, jo també li dic una cosa, mira que no m'ho mullo gaire. Jo sempre ho he dit, públicament no, però aquesta gent no tenen que estar a la presó perquè no han mort a ningú. Hauran fet alguna cosa com el govern ha fet moltes, m'explico. Una sanció, però anar a la presó. Perdona, fill, jo tampoc estic d'acord. Gens. M'entén? No, no tenen que haver fet a la presó ni un ni l'altre. Crec jo,
Què en pensa del discurs que va fer el rei Felip el 3 d'octubre?
Mira, és l'home germà. Fatal. Sense més comentaris. Però fatal, fatal. Però bueno, ell... Aquest ja li escriu el discurs. Però clar, ja, jo m'he fotut un discurs com aquest. Escrit, no, jo de moment dic que poc el dic aquest, M'explico.
I quina hauria de ser la relació de Catalunya amb Espanya?
Mira, aquí ja fa molt temps depèn qui mana, depèn del partit polític, amb l'ajuda que tenen a dalt de tot, que esperem estar amb la via judicial del Suprem per món, com van tombar a l'Estatut de Catalunya en una cosa... De qui que et posava? M'explico. Un dret que tenia a la Generalitat, un dret. Oi? Aquí és quan comença a haver-hi malestar. M'explico. Ja fa anys, això,
I quin que...
I la relació tenia que ser molt estreta. Oi? I un referèndum, jo el que he donat.
Un referèndum, el veu
viat. Jo el que he donat. I encara el donaria. Mira què li dic. Jo sí. Un referèndum poc es mata ningú.
I què en pensa de la monarquia com a institució? Creu que és una institució democràtica i moderna?
No, per mi, jo he dit, jo reconec que jo quan vaig adoptar País de Pagès, a mi la monarquia, cada vegada sempre dic cada vegada menys monàrquic. Monarquia per mi és obsoleta. Ja està.
Molt interessant, realment, aquest posicionament de...
Sí, no, però sí, és veritat, enganyaria, jo. Primera, perquè jo vinc en directe, jo, que podia ser, seria el que més ho podia dir-ho. No he tingut cas d'agraïment de cap part, m'explico, no? Doncs, i jo com a fill m'han ignorat sempre, més a més... He sigut educat aquí, amb molta honra, he viscut aquí, he crescut aquí, i la meva gent, que llavors no se parlava d'independència, però ara que ja se parla d'independència, la meva gent, el 95%, tots són independentistes, i tots m'estimen, Però jo sempre li he dit, no us preocupeu que jo no sóc que dono l'esquena. La meva gent, i penso que en un moment de comunicació també vaig dir, la meva gent mai els dona l'esquena. Ja està. No, la monarquia per mi és obsoleta ja fa temps, fa molt.
On viu ara mateix Albert Solà, el monarca de la Bisbal? Què fa? Viu a la Bisbal? Treballa a la Bisbal?
Sí, a la Bisbal i treballo en una cafeteria, que se'n diu Cafeteria El Drac, sí.
Cafeteria El Drac. Sí. Albert Solà, moltíssimes gràcies per passar aquest matí per Ràdio Capital.
Molt bé, gràcies.
I molta sort.
Vale, gràcies. Adiós.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I encara en relació amb l'actualitat i també amb la vida i les revelacions del monarca de la Bisbal, avui de tot això va el comentari de l'Adrià Pujol.
Bon dia, amigues i amics de Ràdio Capital. Ja som aquí. Avui pensava en el comentari que us faig sovint periòdicament i curiosament no m'ha vingut cap al cap. No m'ha vingut cap tema al cap. i per tant he decidit enraonar amb vosaltres com si us trobés, bueno, com fem, no? Com si us trobés pel carrer, i he provat d'imaginar-me dos o tres o quatre temes que a hores d'ara deuen omplir les converses de carrer entre empordanesos, empordaneses i tot això. I he pensat, de què parlem en aquest país? Què es parla sobre taula, a l'hora de sopar? No sé, les famílies què es diuen? Comenteu la llevantada d'ara fa uns dies? Parleu de com han quedat les plages i si s'ha menjat un tall de platja aquí, si allà no, si hi havia troncs? O més aviat parleu de, no sé, d'un altre clàssic, d'abans feia més fred que ara. Aquest és un clàssic. O què? O el preu de la verdura mercat? El Barça segur que sí, no? Que en parleu, perquè, bueno, és que en parla tothom. Tard o d'hora és impossible no haver parlat del Barça al llarg d'un dia, vull dir, O més aviat, què hi ha aquests dies a les converses del país? Hi ha el tema del monarca de la Bisbal, d'Albert Solà, d'aquest home que finalment sembla que sí, que té un 99,9% de gens clavats en els gens del rei espanyol emèrit, i arribat al cas poc probable, però que, escolta, que té uns drets aquest senyor, el monarca de la Bisbal. Arribat el cas que sigui cridat a succeir el Felip aquest, el Felip VI, què farà l'Albert Solà? Jo, si us trobés pel carrer i parléssim d'això, jo diria, home, fa de bon pensar que l'Albert diria, escoltin, allà a la Sarsuela on fos, merci, moltes gràcies, però jo prefereixo quedar-me allà a la Bisbal, allà a les voltes, ell és cambrer d'un bar, és un home molt estimat al poble, de dir merci per tot, gràcies per reconèixer-me el que fa tants anys que dic i que ningú em fotia cas, però jo me quedaré aquí a la Bisbal a treballar i acabar de passar la vida tranquil·lament, perquè si ara l'Albert Solà ha de començar a vestir-se d'aquella manera que es vesteixen els reis i ha de començar a fer aquella mena de discursos que fan els reis, i a més deu tenir, i ho dic amb tot el respecte del món, però a més l'Albert deu tenir un accent català en castellà que deu fer mig Japó, doncs això, me l'he imaginat allò, no?, que li envien una limusina i, escolti, don Alberto, usted ha sido llamado a ocupar el cargo, bla, 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 no? I ell dient, no, merci, moltes gràcies per tot, i jo me quedo aquí. Total, que com podeu comprovar, avui jo de comentari o de tema al voltant del qual comentar-vos alguna cosa no en tenia, i m'he limitat a això, a trobar-vos pel carrer i a tenir amb vosaltres la típica conversa de passa volant, aquells dos minuts i mig, tres, en què es ventila tot el que hi ha, tot el que surt a l'ambient, el Barça, el monarca, la llevantada i el preu de la verdura, i cap a casa. Content de saludar-vos, que vagi bé.
Vinga, que vagi bé, també està bé això, també està bé. Les 8 i 38 minuts. Els dies de pluja intensa que van tenir lloc la setmana passada van tornar a deixar inundat el carrer Marquès de Cruïlles de la Bisbal degut al desbordament del Rierol. Diversos veïns de la zona han expressat el seu malestar perquè, diu, porten 13 anys amb aquesta situació.
Diversos veïns de la zona han expressat el seu malestar a Twitter perquè afirmen que porten 13 anys en aquesta situació i temen els efectes que pugui tenir en alguns garatges o edificis sempre que hi ha temporals, tal com recull el Diari de Girona. En aquest sentit, una usuària demanava explicacions a l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, i també al supermercat que hi ha en aquesta via, el Bon Preu, que dona precisament al pàrquing d'aquest establiment comercial. A la Piulada recordava ja un episodi en què un edifici es va inundar i es preguntava si s'esperarien fins que algú prengui mal.
Una solució, un intent de solució que fa anys que s'espera.
Doncs diverses rèpliques a aquest tuit també asseguraven que fa aproximadament un any se'ls va prometre netejar la riera i acondicionar-la. Altres veïns i veïnes diuen que s'han entrat diverses instàncies al respecte, però que tot segueix igual. De fet, segons expliquen, quan hi ha un episodi de pluja, a vegades alguns vehicles no poden sortir dels garatges per l'acumulació d'aigua. Segons avança el Diari de Girona, el consistori ha reaccionat i té previst donar explicacions avui mateix, aquest dilluns 9 de desembre, i donarà a conèixer la seva versió.
Estarem pendents, doncs, estarem pendents. Marxem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè el ple extraordinari del municipi ha aprovat els pressupostos de cara al 2020, uns comptes que augmenten fins als 29.860.000 euros. Una proposta que s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern de Tots per Sant Feliu i el PSC i les abstencions d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Guíxols des del carrer i també el vot negatiu de Més.
Aquest nou pressupost se centra en accions socials com aportar fons al trasllat del centre ocupacional Tramuntana a un nou indret o invertir en 500.000 euros en la residència dels estanys de la Fundació Vimar per a persones amb discapacitat intel·lectual, actualment en construcció a Platja d'Aro. Però Sant Feliu també invertirà 108.000 euros en les residències de la gent gran. Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, ha destacat l'esforç de tots els municipis del Baix Empordà.
Les partides normals que podeu trobar en un pressupost, com ara la partida d'inversió en el carrer Girona, la partida d'inversió en el carrer Sadolits, la partida d'asfalts i voreres amb 200.000 euros. Molt bé, aquestes són partides tradicionals que poden haver-hi en un pressupost d'inversions. La que ens fa especialment il·lusió és la partida del Centre Especial Tramuntana. Amb una col·laboració amb el teixit en xarxa entre administracions que serà modèlica en el sentit que és la primera vegada que tots els municipis de la comarca ens posem d'acord a contribuir econòmicament a fer una inversió fora del nostre municipi.
Altres inversions que es faran des del govern municipal són la millora del carrer de Girona com també del carrer de Sadolics.
El pressupost del 2020 també preveu millorar el municipi en forma de manteniment i també preparar el nou contracte d'escombraries i neteja de la via urbana.
Com també l'ampliació de la plantilla de la policia local de Sant Feliu de Guíxols i la compra de nous vehicles policials. Un dels canvis també a destacar és l'augment de l'impost de béns immobles fins al 3,92%. Des del govern municipal han anunciat que s'ha intentat contenir i mantenir l'impost per a sota del creixement de l'índex del preu de consum. Els pressupostos 2020 són els primers des del 2018, perquè els del 2019 es van prorrogar per any electoral.
I no marxem de Sant Feliu de Guíxols. El jutjat ha enviat a presó un lladre que havia estat arrestat fins a 16 vegades en els últims 2 anys per entrar a robar a domicilis i rebentar vehicles a Sant Feliu, precisament.
El lladre té 38 anys i vivia en una casa ocupada on hi havia establert el seu radi d'acció. S'enduia tot allò que tenia al seu abast, des d'objectes petits fins a canonades d'aigua. I solia fer destrosses als immobles. Els Mossos, que ja coneixien l'autor dels fets, el van detenir el 27 de novembre. Pel que fa als robatoris, els agents el relacionen amb 6 que es van cometre amb 10 dies de diferència entre el 13 i el 23 de novembre. Després d'aquests fets, el jutjat l'ha empresonat perquè en els últims 2 anys acumulava fins a 16 detencions. Les darreres vegades havia quedat en llibertat provisional. Entre els dies 13 i 23 de novembre, com dèiem, Sant Feliu de Guíxols va viure un episodi de robatoris. En total n'hi va haver 5 a habitatges d'una mateixa zona i un altre a l'interior d'un vehicle. Aquest últim robatori es va cometre el dia 18 de novembre i el lladre va rebentar un cotxe que estava aparcat al port i es va emportar tot el que hi havia a l'interior.
Dos minuts i seran 3:15 del matí. Palamós va celebrar diumenge la tercera gala solidària, de fet va celebrar-la ahir, la tercera gala solidària a favor de la lluita contra el càncer. Durant tot el dia es van fer activitats per tota la família, des de tallers infantils fins a sessions de zumba, a la nau dels 50 metres per recaptar fons i destinar-los a l'associació Afanoc i a la Casa dels Xuclis, que treballen per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes que pateixen aquesta malaltia.
El matí ha començat amb una concentració d'un centenar de motards de l'agrupació motera de Girona, que han fet un esmorzar solidari. Mentrestant, a dins la nau hi havia tallers infantils i d'animació, com ara jocs de taula, jocs gegants i manualitats. També s'ha fet una sessió de zumba. A partir de les 4 de la tarda hi ha hagut una desfilada de moda, seguida d'actuacions de dansa a càrrec de diverses entitats palamosines. Finalment, la jornada ha tancat amb una gran rifa solidària i una disco mòbil amb el DJ Sàpix. A banda de les activitats programades, durant tot el dia hi ha hagut paradetes amb productes artesanals i d'alimentació de diferents comerciants del municipi, que aportaran part dels ingressos de la jornada a la recaptació solidària.
Quan es va crear la Casa Xuclis?
La FANOC va crear la Casa dels Xuclis el 2011, que ofereix allotjament al costat de l'Hospital Vall d'Hebron perquè hi puguin anar els menors malalts de càncer i els seus familiars quan el tractament els permet sortir de l'hospital. L'Aina Díaz Mir, que és de Cursa i des de l'agost rep tractament a la Vall d'Hebron per un càncer, el linfoma de Burkitt, és una de les beneficiàries d'aquest servei. Quan no està ingressada, l'Aina viu a la Casa dels Xuclis acompanyada per membres de la seva família. Tots els diners recaptats durant la jornada aniran destinats a poder mantenir aquests recursos que milloren el dia a dia de les persones que pateixen la malaltia i també dels seus familiars.
Per què estem escoltant aquest Christmas Baby Please Come Home d'en Robbie Williams? Doncs perquè la Bisbal d'Empordà ja ha encès els llums de Nadal. Aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida a les festes nadalenques amb la gran encesa de llums de Nadal. L'Ajuntament de la Bisbal i el grup bisbalenc Yes The Music van organitzar aquest acte que es va celebrar a la plaça Major.
L'acte ha començat amb el concert del grup Yes The Music i a meitat del concert s'ha fet el compte enrere per l'encesa dels llums de Nadal i de la il·luminació que el consistori ha instal·lat com elements decoratius en diversos punts de les zones comercials del municipi. Aquest any també es destaca l'arbre nadalenc col·locat a la plaça Major i creat per l'artista floral Jordi Vilà, del taller Montana.
I, clar, enguany s'ha presentat una novetat, que són els avets solidaris. En què consisteixen exactament?
Com a novetat, l'associació El Trampolí, que treballa amb persones amb discapacitat psíquica, ha presentat la campanya Avets Solidaris, avets d'espinerbes que han estat decorats amb elements creats per membres de la mateixa associació. Aquests s'oferiran als establiments comercials de la Bisbal com a decoració nadalenca. De moment, ja hi han participat més de 60 comerços. Tothom qui va seguir l'acte d'encesa de llums va poder gaudir d'un brou calent que va amenitzar l'estada a l'aire lliure.
I aquest any el tradicional concurs de pessebres de Palafrugell celebra la 40a edició. S'hi poden presentar al concurs tots els palafrugellencs i palafrugellenques que ho vulguin, ja sigui individualment o en grup a través d'una entitat. Els pessebres es classificaran en tres categories: de caire artístic, monumental o popular, segons els materials que s'utilitzin en la seva elaboració i l'aparença que es doni a les composicions.
Les inscripcions es poden fer a l'àrea de cultura presencialment, per telèfon o per correu electrònic fins al divendres 20 de desembre a la 1 del migdia. Els tres primers classificats de cada modalitat seran premiats amb un lot de llibres i tots els inscrits rebran un diploma acreditatiu de la seva participació. Els premis es lliuraran en un acte institucional el dia 10 de gener a les 7 de la tarda al Teatre Municipal. Els pessebres poden estar muntats en domicilis particulars o en locals comercials o d'ús públic i no hi ha limitació pel que fa a les mides. Un jurat format per diferents persones de l'àmbit de la cultura i coneixedors experts de les tradicions nadalenques visitarà tots els pessebres concursants per tal d'emetre el veredicte final.
Les 8 i 48 minuts, ara mateix tornem.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 14 al 24 de desembre, vine a fer les teves compres a Palafrugell i aconsegueix tiquets per jugar a la ruleta d'Oxigen, que repartirà fins a 1.000 euros en descomptes i milers de regals. També trobaràs tallers infantils, música ambientant als carrers, el Pare Noel, el Patge Reial i un espectacular pessebre fet amb material reciclat. Compra, juga i guanya amb la ruleta d'Oxigen. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge limfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges. 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
A Begú, Farmàcia Es Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Ja tens els regals de Nadal? Has fet la carta als Reis? Vine i t'ajudarem. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú Es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú Es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Dijous, l'Assemblea de Sos Costa Brava es va reunir per mirar de prendre una decisió, una posició comuna respecte a aquest pla director urbanístic de la Generalitat que limita la construcció en alguns punts de la Costa Brava, però que segueix permetent fer habitatges en altres punts del litoral, com per exemple Aigua Gelida o Sarriera Living o molts altres punts. Avui parlem amb Irene Gisbert, que és també portaveu de Sos Costa Brava. Irene Gisbert, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la conclusió que va prendre l'Assemblea de Sos Costa Brava dijous?
Doncs, a veure, si bé entenem que el pla director és un pas endavant, és un clar pas endavant, en realitat és insuficient, perquè la Costa Brava està saturada, ja està saturada. Si en principi el pla director contemplava, no, sobre 30.000 vivendes possibles que es podien fer, el que fa és anul·lar-ne 15.000, hem de tenir en compte que pobles com Palafrugell o com Platja d'Aro o Palamós no entraven dintre del pla director. I per tant no són 15.000 vivendes les que es poden fer, sinó moltíssimes més. Per tant, si ja està saturat, ara no té cap mena de sentit que permetin construir més de 20.000 vivendes o 30.000.
Clar, i això a nivell efectiu, de quina manera es pot resoldre o de quina manera es pot canviar?
A veure, si fóssim realistes, hauríem d'entendre que en realitat ara mateix a la Costa Brava hi ha més de 20.000 vivendes buides o que estan en venda. Per tant, totes aquelles famílies que tenen ganes de tenir una casa a la Costa Brava, el que haurien de fer és no intentar fer una casa nova o comprar una casa nova, sinó plantejar-se que podrien anar a una de les cases que estan buides o estan en venda. I si cal, el que estaria superbé és que pobles com Palafrugell o l'Escala, que tenen molta vivenda buida, que la gent la rehabiliti i que els pobles funcionin fantàsticament bé, que estiguin vius, que no quedin espais buits i no caldria anar més enllà. Però també hem de tenir en compte que és que no tenim pràcticament aigua i que ja tenim els límits de tot això saturat. Per tant, la gent hauria de ser respectuosa, no?
Llavors, es va decidir emprendre alguna via judicial o algunes al·legacions a aquest pla director urbanístic? Quines al·legacions es presentaran?
A veure, tenim un equip multidisciplinar en el que hi ha arquitectes, advocats, ambientòlegs, que durant els 3 mesos que tenim per preparar al·legacions les estaran preparant i les prepararan en bloc. És a dir, el que farem són al·legacions, evidentment, poble per poble i cas per cas, però les farem totes de manera global perquè siguin coherents entre elles i utilitzem els mateixos paràmetres per tots i es presentaran d'aquí 2-3 mesos quan estigui tot preparat. I a banda d'això, evidentment, tirarem endavant en tots els casos que tenim pendents a nivell judicial. Sos Costa Brava no pot assumir tots els casos que hi ha, perquè realment no podríem assumir econòmicament, però sí tenim bastants casos que són realment importants, com pot ser el de Saguar de Cadaqués, o els que hi ha a Sarriera, a Begur, o el d'Aigua Gelida, a Palafrugell.
Escolti un segon.
Sí.
El que deia el conseller Damià Calvet la setmana passada en una entrevista a Ser Catalunya, quan se li preguntava per això, per què s'han deixat almenys 15.000 habitatges sense prohibir el litoral gironí.
I les decisions no poden ser arbitràries. Jo entenc que hi pot haver gent que pensi, escolti, expropiese todo, o desclassifiquese todo, no? Permetim que ho hagi dit en castellà, però nosaltres hem de ser rigorosos. I els criteris els hem marcat d'acord amb el que són això, criteris ambientals i climàtics seriosos i rigorosos.
I encara més coses que deia el conseller a Ser Catalunya.
A mi em sembla que està bé que tothom faci el seu paper, però jo crec que també s'hauria de posar en valor que efectivament el govern de la Generalitat està protegint la Costa Brava des d'un punt de vista ambiental, des d'un punt de vista de paisatge, des d'un punt de vista de clima.
S'hauria de dir expropiese todo? Es podia dir expropiese todo?
A veure, Sos Costa Brava el que fa, i crec que és important remarcar-ho, és que el que fa és seguir escrupulosament la llei, és a dir, la llei vigent, i per tant el que fa és utilitzar els seus criteris de sostenibilitat. Demanem que no es pugui urbanitzar en zones amb pendents de més d'un 20% o en zones inundables o en zones de boscos, per exemple, o en aquelles zones que a nivell paisatgístic hi hagi un gran impacte. No ens saltem cap norma, no ens saltem cap llei. Per tant, només demanem això, que ells siguin tan rigorosos com som nosaltres amb les seves pròpies lleis. El criteri que utilitza la Generalitat és que desclassifica aquells espais que no suposen indemnitzacions. Però nosaltres pensem que s'ha de ser valent i que s'ha d'intentar, evidentment, no indemnitzar, però si calgués que s'indemnitzi. El que no ens podem és carregar un espai tan espectacular com se guarda Cadaqués perquè això tingui un cost. S'haurà de veure quin cost, però és que el que estem fent és aplicar la llei. Només demanem que apliquin rigorosament la llei.
Irene Gisbert, portaveu de Sos Costa Brava, moltíssimes gràcies per passar un altre cop aquest matí per Ràdio Capital per explicar-nos el posicionament de l'entitat, això que deia, no? Que ja tenen preparada la reacció i la resposta que faran aquest pla director urbanístic. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ja ho sabeu, podeu recuperar aquesta entrevista a radiocapital.cat. I com dèiem als titulars de fa pràcticament una hora, un any més un grapat de bisbalencs van pujar fins a l'ermita de Santa Llúcia de l'Arboç per celebrar el tradicional aplec que hi té lloc cada any. Manel Magrinyà.
Doncs trobem pessebres exposats.
No, Manel Magrinyà no és aquest. Ara sí. Manel, endavant.
Aquest diumenge 8 de desembre ha tingut lloc el ja clàssic aplec de Santa Llúcia de l'Arboç, que, com és habitual, ha començat amb el solidari esmorzar d'hivern. Els tíquets costaven 3 euros i anaven destinats a la Marató de TV3, que enguany recapta fons per la investigació contra les malalties minoritàries. L'esmorzar solidari va anar seguit de l'ofici religiós i el programa oficial va culminar amb la ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. Com és tradicional, en acabar els actes, molts participants es van quedar a dinar als voltants de l'ermita en un dinar de germanor en el que cadascú es va portar el menjar. Com tantes altres celebracions populars, aquest aplec s'havia anat perdent en el transcurs del temps, fins que un grup de bisbalencs van unir esforços per recuperar-lo. Un dels més ferms impulsors de la recuperació de l'aplec va ser Arcadi Piferrer, exregidor de l'Ajuntament de la Bisbal, recentment traspassat, perquè els seus companys van tenir un record especial i molt emotiu. Escoltem les paraules d'un d'ells, en Narcís Camó.
Es troba molt a faltar, sí. La veritat és, jo personalment el trobo molt a faltar per aquestes festes, sí. Amb l'Arcadi vàrem començar d'engegar tota aquesta iniciativa, veníem a netejar els entorns d'aquí de Santa Llúcia i a partir d'aquí vàrem començar de fer una mica d'esmorzar i ara doncs s'ha complert els objectius que tenia ell, que li agradava molt.
L'aplec de Santa Llúcia de l'Arboç està organitzat actualment, a més de pels seus impulsors, els Amics de Santa Llúcia, per l'Ajuntament de la Bisbal, amb la col·laboració de l'entitat Amics de la Sardana i de la Diputació de Girona.
I una última notícia, que és que més de 1.300 atletes de 9 nacionalitats diferents van participar ahir a la 10a edició del Trail Ardenya de Santa Cristina.
Sí, aquesta és la segona vegada de les 10 edicions de la prova atlètica en què s'ha superat el miler de participants, segons han recordat des de l'organització. A més, enguany també s'ha organitzat amb el suport del Club Atlètic Santa Cristina la primera edició de la Trail Ardenya Kids, que ha comptat amb 38 joves atletes nascuts entre els anys 2013 i 2006, que han participat en tres distàncies diferents, 400, 800 i 1.600 metres.
Menys d'un minut per les 9 del matí. Marxarem amb l'Albert Aparicio i una última previsió del temps, endavant.
Inici de setmana en general força assolellat o amb poca nuvolositat, si més no durant el matí. A partir de la tarda el cel es taparà en alguns sectors i fins i tot no es pot descartar algun petit plugim com a conseqüència del pas d'una línia frontal. La temperatura mínima rondarà els 4 graus, amb la màxima situada als 17 graus. El vent de component nord també guanyarà força de cares a la tarda i propera nit, juntament amb alteració marítima a la costa. Demà, domini del sol, amb descens de la temperatura màxima i tramuntana que anirà perdent força.
Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a tothom de Ràdio Capital que ha fet aquest programa. Tornem demà.